Professor de vocació, molt vinculat a les entitats socioculturals i amb una etapa a la política. No és santcugatenc de naixement, però sí que ho és de cor. Avui ens visita el Connectats Alfredo Arechavala. Molt bona tarda, Alfredo.
Hola, bona tarda.
Jo tota la vida pensant que era Arechavala.
No, no, és Arechavala.
Arechavala.
De fet, originàriament sí que hi ha noms d'aquestes característiques que són amb R, perquè la part d'Arri significa pedra. I, bueno, pues tant, Arri Zabalaga, Arri, no? No sé si coneix un que està aquí, a Sant Cugat que viu, és Arri Zabalaga. I no sé per què això dirien els filòlegs, és Arri.
Però tu d'on ets? On vas néixer?
Jo vaig néixer a un poblet que està al costat de Miranda d'Ebro, no sé si te sona aquesta ciutat.
Sí.
Allà, que és Miranda d'Ebro, originàriament era Antuba, no? I són aquests com si diguessin de la Franja, que estem barrejats, però són Burgos. És Burgos. Burgos. El que passa és que des de petit jo ja vivia a Vitoria, vaig viure a Vitoria, Navarra i Guipúscoa. I un petit temps a La Rioja.
I per tot tant, això, tot aquest periple, per què?
Tot aquest, bueno, pues perquè estava estudiant, ens enviaven d'un internat, alternat i tal, i després, quan vaig acabar el magisteri, a Vitoria vaig acabar el magisteri, vaig venir aquí a Catalunya perquè allà al País Basc no tenien universitat pública. Tenien dos universitats, que eren la de l'Opus a Pamplona,
sí,
i la de...
Encara hi és, no?
I tant, tu, i té un pes. I tenien la de Deusto, dels jesuïtes, a Deusto Bilbao. I el nostre districte era Valladolid. Però a part d'això, no tenien la facilitat que havia aquí. I amb uns amics que tenia, pues bueno, van contactar i tal, i vaig veure que m'interessava venir aquí, a Catalunya, a Barcelona concretament, donant classes de professor, i al mateix temps, per la nit, vosaltres això és una mica per història, per la nit tenien, des de les 6 a les 10 de la nit, tenien classes normalment a les facultats de lletres. I a mi el que m'interessava era la història. Perfecte.
Uh-huh.
Vaig venir aquí, donava classes a Sabadell, i de Sabadell a Barcelona tots els dies, o quan vaig venir a viure a Barcelona, pues a Barcelona a les 6 de la tarda ja estaven a les classes allà a Pedralbes, a dalt, on tenia les facultats. I bueno, pues mira, així s'estava.
I com recordes tu aquella època? Era una època d'estudi, de molt de recolliment, o també tenies temps per l'oci, per estar amb els amics, per compartir alguna aventura amb una altra?
Havia una cosa molt clara, jo haig de dir, no? Jo quan vaig venir aquí a Catalunya a estudiar magisteri, la meva idea era fer la... la universitat, treballava de mestre perquè era mestre de Vitoria. Era fer llicenciat en història, i una vegada tingués la llicenciatura marxar a tornar a Vitoria, perquè més o menys tenia moltes possibilitats de donar classes ja en col·legis privats, evidentment, de llicenciat. Perfecte, perfecte. Pensa aquí, i per tant, la gent que estudiaven per la nit pensa que treballaven durant el dia. Moltíssims treballaven de mestres. I per tant no tenien gaire temps, perquè bueno, els alumnes eren, sembla que eren de la teva edat en aquell moment, de tercer o quart de EGB, no? I per tant havies de donar-les els petits deures que feien el dia següent i tal. La qual cosa significava que no te quedava per un costat gaire temps per a històries, no? Per ahí. Però sí que ens quedava temps perquè, jo diria, no passava dos mesos sense tenir una vaga. I fins i tot una vegada van tenir una vaga quasi de mig any, perquè va coincidir un ministre molt il·luminat, molt competent, molt il·luminat, que van dir, si els pressupostos de la societat i de l'Estat comencen al gener, les universitats han de començar al gener. Per tant, hem de tenir els cursos des de gener fins a desembre. Vol dir que aquest any no començaren al setembre, sinó que començaren al gener. Pues tres mesos...
De què?
De què?
Pues de disbauxa.
Jo vaig poder treure el carnet de
conduir.
Aprofitar treure el carnet de conduir. Com que van quedar amb diferents professors aquesta mena de vaga acadèmica, jo vaig aprofitar per fer un seguit de treballs, de llibres i tal, que calia llegir durant el curs, i la resta, pues bueno, anaves fent coses per ahí, el que sortia. Fins i tot vendia llibres per Cornellà i persones d'aquestes, perquè volia treure uns dinerets.
Sí, feies de comercial.
Sí, però era fatal. Era fatal. Una cosa vaig tenir molt clara, que jo per això de comercial no servia. I fins i tot algú de l'audiència, si és gran, pues venien, van vendre, o intentar, el llibre estrella que en aquell moment era l'estrella, no? La vida sexual de López Ibor. Un psicòleg molt de fama que bueno, que estava ahí. Però sí que vaig veure i alguns llibres i tal, però aquello des de qualsevol punt de vista vaig veure que la meva vocació no venia per ahí de vendre llibres ni res, era l'ensenyament, treballar, en fi, coses d'aquestes, però bueno.
I escolta'm una cosa, de tot aquest periple que ara fèiem, m'has parlat de Barcelona, però tu quan arribes a Sant Cugat?
Mira, jo arribo a Sant Cugat exactament al setembre de 1970. No, perdó. Jo arribo a Catalunya al setembre de 1970. Poso a estudiar i tal, i com que tenien vagues, el que tu has dit, també tenien temps. Bueno, mira per on va sortir la meva dona, va sortir per allà, que estava a la universitat també i també tenia vaga.
Ah, mira, doncs ella... la vaga us va unir.
Sí, ella feia concretament literatura i tal, jo feia història i, bueno, i tenien temps per tot. Has de pensar que si algú gran que ens escolta, també tenien molts cursos extraoficials i cicles de cinema. La gent d'arquitectura eren unos, i d'enginyeria eren unos fieres haciendo, diguéssim, cineforum de cinema. I molta gent de vegades, pues, oye, agafen els apunts d'aquí i ves, feien d'aquestes coses. I feien fins i tot també cursos quan feien vaga. Jo tenia en història del cinema a un crític d'art que no sé si el recordeu, a lo millor, que era Miquel Porté. El Miquel Porté era el propietari de la llibreria, que estava a la Porta de l'Àngel, que era la llibreria, una de les típiques de... I ell era professor de història del cinema i uns... no cantava bé, s'ha de reconèixer, però era uns del que importava la voluntat dels tres jutges.
Ah.
Estava així, no? I quan feien vaga, pues ell continuava les classes no com a contrari a la vaga, tot el contrari, però feia molts cinefòrum als Lluïssos, als Escolapis de Balmes, per allà, a allòs d'aquests que entre col i col que decimos lechuga.
Lechuga, sí.
Una mica, com aquí a Sant Cugat, que has sentit, el Borjadín,
sí,
que era al Centre Borja, sí, que tot un grup de gent, tots de la meva edat, que eren d'aquí de Sant Cugat i tal, feien cinefòrum de cinema, coses d'aquestes i tal. S'omplia el temps, no quedava temps per a res, aquell temps.
L'aprofitàveu molt bé, la veritat. I escolta, quan t'instal·les a Sant Cugat, perquè clar, us quedeu a viure a Sant Cugat quan decidiu fer la vostra família.
Sí, sí.
Com era el Sant Cugat de llavors?
Bueno, el Sant Cugat, a veure, quan vaig casar, vaig venir aquí amb la meva dona a viure, ella vivia aquí a Sant Cugat, i bueno, pues com a màxim me vaig acostar temps enrere, després al Club Muntanyenc, no? I la vida, la vidilla que portaves, bueno, pues entre d'altres, era aquesta vidilla de els moviments del teatre, que la Vilarassau te podia dir perfectament.
Sí, mira, fa una estona l'hem tingut,
sí,
de tertuliana.
Pues, ella podia dir, tota aquella època, el teatre... Maragall, sembla que es deia, ara no recordo bé,
sí,
no?
Sí, 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 bueno, el grup Maragall, sí, hi havia
sí,
un grup. Sí,
que feien teatre, el feien a la parròquia, perquè l'església sempre, moltes vegades, sempre feia una de cal i una de canto. Per un costat tenia una senyera i tal, i per un altre costat tenia... Això me'n recorda un que... El Azallus, del País Basc, no?
Sí.
que per un costat feia de missa i tal, i per un altre costat ella, quan estava al confessionari, tenia algun que era perseguit pel govern sota la sotana, no?, mentre es confessava i tal, i feien així, molts feien així, no? Jo coneixia molts escolapis d'aquí que, bueno, jugaven a aquesta situació, i menys mal.
Va ser professor a Sant Cugat.
Sí.
A l'escola Pins?
Sí, i més, després més.
I després algunes altres a més, jo a l'escola pública
jo,
has estat.
Jo treballava als escolapis de professor de privada, però a mi sempre m'ha agradat l'escola pública, que pensava l'escola pública. Vaig fer lo típic de molts, pues fer les oposicions, i em van donar a Sant Cugat, provisionalment. Van donar provisionalment. Després em van donar definitiu, concretament a Castellar del Vallès, i després vaig tornar a Cerdanyola i després al Catalunya. Estava al Catalunya, però vaig venir al Sant Cugat, perquè al Pins, perquè era la meva falera. O sigui, el Pins a mi m'ha agradat molt, va ser la primera experiència a la pública, era totalment diferent a una privada, em va encantar, i tant dels professorats que estaven allà, un Tomàs, una Victòria Barceló, una mica abans que tu, que possiblement. Però després la gent que tenia, o que vosaltres, doncs era gent, jo la vaig trobar molt agradable. Entre elles, tenia el primer grup, quan vaig començar, la Patricia Denó.
La flautista.
La flautista. Mm-hmm. No vol dir que jo l'ensenyés música, era tot el contrari. Ella
m'ensenya. Clar, estem parlant d'una època que els professors...
A 78.
Els professors, diríem que no estàveu especialitzats, no? Sinó que éreu professors...
Generalistes.
Això mateix. Vull dir que el mateix et tocava un dia fer de professor de matemàtiques i un altre dia potser feies...
Més o menys, fins a cinquè... Perdó. Fins a cinquè, els professors sempre feien, eren més o menys generalistes. I es repartien les assignatures també. És a dir, a cinquè, per exemple, havia algun professor i professora, la Montse Carque i alguns d'aquests, que donaven més bé ciències. Havia d'altres que donaven la part més o més de lletres. Però a partir de sisè, setè i vuitè de GB, ja normalment donaven, tots donaven o ciències o lletres. Jo donava ciència, jo donava lletres, la història i la literatura, i després havies de donar, per quadrar, alguna assignatura, i és la que jo donava, que m'agradava molt, esport.
Alguna Maria, no?
Sí, se diria Maria, sí. I tant, que eren Maries, i tant.
Sí, sí. Va ser professor d'educació física.
Sí. Jo canviava el professor del costat, que no me'n recordo qui podia ser, le canviava la seva hora d'educació física, l'agafava jo també, però coincidia que la meva hora de plàstica que dèiem,
sí,
no? De treballs manuals, no?
Sí, sí.
Jo se la passava a ell. I ell donava les dues classes, treballs manuals, o ella, no me'n recordo qui en aquell moment, i jo donava l'educació física. Perquè si te'n recordes, fins i tot aquells col·legis tenien moltes coses, però una dispositiva tenia fins i tot una pista, una pista petita de 100 o 60 metres allà,
sí,
davant del gallinero.
Exactament. O sigui, per fer velocitat,
sí,
que acabava amb un sorral.
Amb un sorral, exactament.
Per fer salt de llargada.
Salt d'alçada, també. I, bueno, ens arreglaven com podien. I ho feien així, les especialitats. Després, just l'any que jo vaig marxar del Pins, van demanar ja amb titulació especialitats. I cada professor o bé tenia cursos, alguna mena de, no màster, no es deia màster, cursos i tal, i presentava la seva especialitat en socials o en lletres o en idiomes, perquè també van tenir l'època que calia donar idiomes i que el professor d'idiomes, exceptuant algun por equivocació, diguéssim, tot la resta dels professors, jo per a mi, xapó, perquè eren uns voluntaris que mai havien pisat, trepitjat una escola d'idiomes i sabien, pues como el Octavio...
Ara m'estava recordant justament...
Que en Pau descansi.
D'aquest professor, que era un manyico de Socarrel, que donava, sí, francès.
Per què? Perquè vivia al costat de Jaca i l'agradava molt passar a França. I sempre, pues, aquesta gent tenia contacte. Un altre, com va ser la Pilar Roura, no, perdó, la Viciedo, que en Pau Descansi també, que, bueno, l'agradava a l'anglès i marxava a l'estiu mig a prendre classes d'anglès i també passar el temps per...
Sí, els hi agradava i amb això podríem dir que era suficient per fer.
S'havia d'aprofitar tot.
Sí.
I a què es donaven? Després ja va venir les escoles de magisteri, va venir o van demanar ja una especialització i ja, per tant, tots eren professors de anglès o de
francès.
Uh-huh. Però bueno, pensa que si són realistes això passava també al català.
Sí, perquè estem parlant d'una època en què l'educació es feia en castellà
castellà.
Hi havia l'assignatura de català.
I bé, bueno, vosaltres, però després ja quan va venir la democràcia, jo va entrar el 78, titulars llicenciats de català no havia gaires, i els que havien, lògicament, aquesta gent es va apuntar al batxillerat. I la resta, com jo, que havia fet tot el reciclatge en català i que a més tenia el suport extraordinari de la meva dona, que és catalana, i per tant ja li agrada les llengües, pues havia après, millor o pitjor, va fer tot el reciclatge, i agarra't, vas donar classes de català a Castellar del Vallès.
T'estaran escoltant. sí.
No? I els pobres nanos, no? Que... Bueno, algú va dir, bueno, jo això ara el català ve perquè... Tu se nota que no eres d'aquí, però és que la professora que tinc és molt, molt, molt de Iesar. Ho fan, com perdon, era una tia que sabia base de bé. Era, bueno, lingüista, i no te digui el seu marit perquè te quedaries de unido, no? I després vaig fer una classe de català a 8è del Pins.
A 8è. A 8è de GB, eh?
A 8è. Quan... No sé on estaves tu. Quan jo vaig començar la segona vegada al Pins, el 81-82, per ahí, jo feia castellano, a ver, com era? No, català a castellano parlants, que es feia, havia dos rames, no sé si te'n recordes. I jo donava el català amb un llibre, que és que aquests que se'n riuen, no tu te'n recordes, El castell d'aniràs i no tornaràs.
Ostres.
Amb aquest llibre feien...
Mare meva. Mare meva.
Escolta, i bueno, pues així estava, no?
Va ser una època entretinguda, la veritat. Però en la teva trajectòria també has fet una incursió en el món de la política. Tu vas ser regidor
d'esports
aquí a l'Ajuntament de Sant Cugat. Com arribes a la política?
Bueno, d'una manera que no t'ho penses. Jo no era de partit. Però bueno, el que sí era que treballant en el col·legi ja hi havia una efervescència a tot arreu per el tema de la transició, per el tema de que vindrien les eleccions, que vindria tot, no? Hi havia una efervescència, però total i absoluta. No només... Llavors, clar, si tu estàs de mestre, parles amb els pares estan en les associacions, està tot
entrelligat, no?
Sí. Impregnat. Mm-hmm. Pensa que l'Àngel Casas era el president de l'associació de pares del Pla Ferreres.
Àngel Casas, qui va ser alcalde.
El primer alcalde.
Socialista.
Socialista, no? Per tant, tot estava així. I jo, entre pares de l'associació, pues ves per on, en aquell moment, havia uns quants que eren de socialistes, i el Castellví. Castellví, el senyor Castellví, que ja és molt gran, no?
Sí.
Josep Castellví. Bueno, pues també, tot estava lligat. I fins i tot, clar, tu no ho saps perquè, però ja en gran, que al Club Muntanyent, jo no estava en aquell moment, havia una efervescència total, i d'allí va sortir tot un grup de gent que no tots eren del club, però molts del Club Muntanyent, entre elles, perquè després van estar a la política, la Maria Sansa i el Pros, no?
Sí.
Tots, i alguns que no eren del club, però el 80% era del club, i van fer una mena de coalició o partit, que no me recordo com es deia, que es va presentar a les eleccions i només va tenir un regidor, era el Pros, el Ramon Pros.
Sí,
no sé
sí.
si te sona, no? I a la resta de partits i per ahí, bueno, mira, alguns parlaven amb mi perquè jo tenia els de 8è, els alumnes de 8è, i ja, bueno, pues parlaven d'aquestes històries, i se'm va ocórrer fer una cosa que todavía lo guardo.
Què vas fer?
Una mena d'enquesta amb els alumnes de 8è, perquè clar, això de la democràcia i això de començar a tenir eleccions, clar, avui en dia ho veieu, però allò era no?
Tot un esdeveniment, evidentment. Sí, sí.
I vam fer una enquesta i vaig fer grups i cada grup marxava a entrevistar a un partit. No? Socialistes, los del Club Muntanyenc que diem, Esquerra, tots, les mateixes preguntes, no? Van marxar, es van arreglar i tal, i després a classe feien el que es deia una puesta en comú. Van parlar, no?, perquè ara venia la democràcia, que és la democràcia, com no sé, tal, no? I clar, quan els pares alguns van veure això, pues, a mi hi ha una altra companya, perdona que no et digui els noms, perquè no, a lo millor no els agradaria, avui han canviat molt les coses, i a alguns pues, no els agrada mirar altres que li diguin tu eres, no? No? Ens van demanar si volien treballar en el programa d'ensenyament de Sant Cugat, de què els pros, contres que havia Sant Cugat, que es necessitava i tal, perquè ells com a pares poden ser pares, però com a professionals, i de diferents col·legis, dos o tres o quatre professors, pues van fer el programa. I de cop i volta, quan acaben el programa i tal, van, i algun pare em diu, escolta, vols venir a les llistes? I jo, pues, en la mentalitat d'aquell moment del socialisme, pues, estava d'acord. Em sap més, serà pot ser un dels partits en aquell moment que menys es van integrar a la gent, però a mi van ser dos, una mica sí, el Partit Socialista en aquell moment, bueno, i Iniciativa, no? El PSUC que deien en aquell temps, sí. Tots dos, els dos sindicats, que fins i tot estimulaven a la gent perquè fer català i tal, tot això, no? I bueno, pues mira, entres, no saps exactament què faràs ni per on s'entrava, per quina porta.
Quant de temps vas estar?
4 anys, el que demana la llei.
O sigui, un mandat.
Un mandat, 4 anys, sí, però jo vaig dir...
I et queda bon record d'aquella etapa?
Me queda un bon record.
Sí?
Un bon record. Perquè penso que tots els partits van entrar, tant en el cas de la segona, diguéssim, legislatura, com en la primera, van entrar una mena d'entusiasme. O sigui,
clar, era com una estrena.
La democràcia era...
Era una estrena total.
Era... Joder, entraven en una activitat i era una activitat virgen que no s'havia trepitjat per aquí, no s'havia trepitjat per allà, era una activitat, no? I bueno, però jo vaig acabar aquella i bueno, ja està, jo tinc la meva professió, a mi m'agrada la meva professió, no havia deixat de donar classes, vaig deixar el que es deia, per no tenir complicacions, el que ens donaven plus d'exclusiva a l'ensenyament, perquè moltes vegades, igual a la tarda, segons quina activitat, pues no podies venir, que no diguessin res, no tenia exclusiva i podia marxar a reunions que teníem amb les entitats i tota aquesta història. Vaig acabar els 4 anys, vaig emportar una bona impressió, sobretot de les entitats. Jo ho dic clarament, eh? No sempre estaves d'acord. I les persones de les entitats com treballaven per portar, ara suposo que també perquè conec molts, però allò no estava tan professionalitzat com ara, no? I per tant, aquella gent portaven una activitat, portaven una entrega, portava tot un seguit d'hores que, bueno, tu no pots imaginar-te, i la gent que ho escolti ho sabrà, com al Campo del Mirasol, que no és l'actual,
sí,
estava en el carrer allà de Bilbao, un portava un foco quasi de 45 centímetres de diàmetre, un foco gran, i anava seguint la pelota per la nit, quan entrenaven anava seguint la pelota i los...
Perquè no hi havia llum?
No havia llums.
Oh,
no havia llums. I es van posar nosaltres després.
Ja.
Però bueno, el defensa, quan la pilota estava al davant, estava defensa perquè no veia per on venia la pilota, no? Totes aquestes històries, no? Bueno, aquello era...
Deus tenir així d'històries.
I aquella gent, no?, que treballava en aquestes condicions per els equips i per nanos i tal, per a mi és que dius, bueno, igualment els pares dels col·legis, els pares, en el cas meu, com a professor i com a pare, que no me tocava, portaven els nanos dels equips de futbol, de bàsquet, d'atletisme...
De les competicions escolars, sí, del moment.
I érem els monitors, els entrenadors, els que els transportaven en els cotxes. No va passar cap accident. I tot. Bueno, són coses d'aquell temps, però que després han canviat. I molt bé. Molt bé. Ojo, molt bé.
Escolta, Alfredo, no ens queda temps. O sigui, de fet, hauríem d'acabar ja. El que passa és que et vull preguntar I això sí, necessito que siguis molt, molt, molt ràpid. Sí. Pel que representa per tu el Club Muntanyenc Sant Cugat, l'has citat en dues ocasions, sí. I l'hem deixat una mica de banda, però és que tu has estat directiu de la Junta Directiva i estàs des de fa molt, molt de temps i bueno, t'hi has involucrat moltíssim.
Sí.
Per tu, què ha significat el Club Muntanyenc Sant Cugat? O què significa?
Per començar, ha sigut una entitat integradora de la societat i, per un altre costat, de la societat, de la gent, que era una barreja de la gent que està al poble, no? Que venien sent integrats al club i a Catalunya. Ojo, això ha servit. I, per un altre costat, les seves activitats donaven satisfacció a les inquietuds, siguin de muntanya, siguin culturals, i, per tant, pues, enhorabona. I, per un altre costat, la tercera, vaig veure com aquesta entitat, en aquelles èpoques difícils, va portar la senyera de lo que és el catalanisme.
I això ho diu una persona que ha nascut a Burgos. Molt bé. Alfredo, doncs, escolta, hem passat una bona estona i, com sempre, acabem les entrevistes amb un tema musical, una cançó que per tu té un significat especial, i em diràs quina és.
Mira, per a mi té significat especial perquè a classe les posava molt. No, a classe, a batxillerat, que ja podien saber-ho. Era la música de, concretament, de...
Raimon?
Raimon, de Raimon, no? Les cançons aquestes que me servien a batxillerat, a classe, totes, no? Servien d'una manera... Vale, aquesta és l'època.
Sí, sí, és l'època que has estat descrivint durant l'entrevista, sí. No? I per tu, doncs, té tot el sentit del món en aquella època d'estrena, sí, sí. I de novetat, d'una nova etapa.
Ha sigut una època molt, bueno, pròpia d'aquella època de transició en aquella. Però és que després, en l'època actual, pues, evidentment també tens molta... Has tingut unes vivències de cultura, d'ensenyament, actualment estàs en la taula del patrimoni. Si vols col·laborar... Pff.
Ja, per donar i vendre.
Sí. Alfredo... Això ho saps millor, ho saps tu millor, que has estat en la bretxa contínuament.
Bueno, no tants anys, eh?
Però vull dir, continuaràs.
Sí, sí, tant. I seguirem. Alfredo Arechavala, moltíssimes gràcies per la visita i que vagi molt bé. Ens quedem amb en Raimon, escoltant el vent, d'acord?
Sí, sí.
Molt bona tarda.
Gràcies i amb molt de gust estat... sobretot amb tu, esclar, que ens coneixem, i endavant.
Gràcies, una abraçada.
El jutge el vent, el vent del món, i tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, el vent del món. La vida ens dona penes i al naixer és un gran plor. La vida pot ser xe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu,